Carrer Major, Eduard Virgili.
Bona tarda, novament, com estan? Passen 4 minutets i mig del punt de les 6 i ara ja sí que el programa agafa una embranzida considerable. Això és Carrer Major, un espai que cada dia de dilluns a divendres i de 4 a 7 fem possible 8 emissores de la xarxa al Camp de Tarragona i a la seva sintonia de proximitat parlem de tot allò que passa just al costat de casa. De fet, de seguida farem parada a Tarragona, Reus, Montblanc, Torredembarra, la Selva, el Baix Camp, l'Hospitalet de l'Infant i Altafulla i els explicarem què és el que hi passa aquest dimecres 13 de gener. Per cert, que Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del Pla Procicat per onada de fred davant les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya de fred intens fins demà dijous. Es preveu que durant el dia d'avui fins demà es mantinguin temperatures mínimes extremes i aquestes baixes temperatures podrien agreujar les afectacions produïdes per la neu caiguda en aquestes mateixes zones els darrers dies. Per tant, molta precaució i molt de sentit comú. No ens cansarem de recordar-ho. Ho hem dit tot just fa una horeta i de fet, d'aquí una estona nosaltres connectarem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per saber quin és el temps que ens espera les properes hores. Ara, però, és moment de parlar de turisme, sobretot de cara al futur, quan superem la pandèmia. I de seguida resoldrem també el tercer trivial d'aquesta setmana que juguem a la Conca de Barberà i repassarem l'agenda de propostes per les properes hores. Així que, si ens volen acompanyar, fins les 7 els garantim. Una estona molt distesa.
El valor del Camp de Tarragona. Carrer Major.
Som-hi, que els propers minuts nosaltres volem parar atenció en el desenvolupament turístic al territori per part de la MIDIT, la Mancomunitat d'Iniciatives per al Desenvolupament Integral del Territori de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Tivissa i Prat d'Hib. Ens donarem als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona perquè allí tenim el nostre company, l'Adrià Regasens. Adrià, molt bona tarda, què tal? Com va aquest dimecres?
Bona tarda, Edu. Bé, seguim amb fred.
Seguim amb fred, les temperatures són baixes, eh? A veure, després, ara ho dèiem, connectarem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer quin és el temps que tindrem les properes hores, a veure si aquestes temperatures es mantindran igual de baixes que els últims dies o començaran a remuntar una miqueta. Escolta, Adrià, deixa'm que et pregunti. Ahir vam parlar de càmpings i d'aquesta plataforma que recentment ha estat guardonada amb els Premis Emprèn 2020 de la Diputació de Tarragona. Avui tornem a parlar de turisme, en aquest cas de turisme amb la MIDIT, amb la Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori a la part sud del Baix Camp. Que tens ganes de marxar de vacances?
Home, jo crec que tothom, no? Però quan toqui, quan sigui possible.
Quan toqui. Escolta, de què parlem avui? Parlem de turisme, ho fem al sud de la comarca del Baix Camp, dèiem, però suposo que amb la mirada posada ja en el futur, no? A veure com després tot això es podrà anar recuperant.
Ah, exacte, perquè és molt important posar la mirada per endavant, tot i que deixem, com dèiem, un 2020 complicat enrere, doncs el sector turístic també ha de remuntar, ha de fer noves passes i per això ha plantejat noves estratègies. En aquest sentit, avui volem saludar a Izaskun Zendegi, que és la coordinadora precisament de la MIDIT, la Mancomunitat d'Iniciatives per al Desenvolupament Integral del Territori de Vandellòs, Hospitalet de l'Infant, Tivissa i Prat d'Hib. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans que tot, si li sembla, per aquells oients que no ho coneguin, recordem breument què és la MIDIT i quina és la seva funció.
Ui, em penso que tenim un problema. Jo he sentit un "no ho sento", que és la nostra convidada. A veure si li podem endollar els auriculars que toca. No sé si els companys de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant ens poden... Ara sí!
Sí, ara
senyora
sí.
Zendegi, no? Senyora Zendegi, bona tarda, com està? Això ens passa de vegades, no es preocupi.
Coses del directe, ja se sap.
No, home, és que si no ens divertíssim així, seria tot tan avorrit.
No, clar.
L'Adrià li preguntava per la seva funció, per l'objectiu que persegueix la MIDIT, per posar una mica en context a tota l'audiència, nosaltres mateixos, que de vegades també no, des del territori no coneixem projectes com el que vostès impulsen.
A veure, la Mancomunitat va néixer l'any 1995 amb la voluntat de, amb els municipis que estan a l'entorn de la central nuclear de Vandellòs 1 i Vandellòs 2, de començar a treballar per lo que seria el futur, diguem, postnuclear, és a dir, per diversificar el territori un cop la, lo que és l'empresa energètica doncs ja no hi fos i que representava i representa un monocultiu industrial al territori. Llavors, la funció de la Mancomunitat el que fem és a nivell estratègic, veure doncs, aquells eixos o aquells sectors que poden ser estratègics pel territori, que es poden desenvolupar i com ho podem fer per poder donar resposta a la necessitat d'activitat econòmica doncs, diversificada i diferent a la que suposa l'energia nuclear.
Com heu viscut vosaltres des de la Mancomunitat aquest 2020 pandèmic i complicat, com dèiem, a nivell turístic?
Ha sigut molt complicat, sobretot a nivell turístic, com dius, perquè un dels eixos, diguem, un dels sectors molt importants ara mateix al territori és el sector turístic i l'ha impactat de ple la pandèmia. A més, també doncs, ha impactat en el fet d'augment d'atur, augment de persones que busquen feina, que s'han quedat sense feina, i tot això doncs, ha fet que haguem de replantejar molt dels projectes que teníem en marxa, doncs els haguem o bé d'aturar o bé d'esperar a que passi tot això i poder reemprendre doncs una mica la visió de futur que és el que estàvem treballant ara.
Quin balanç en faríeu? Ja no només centrant-nos en la part negativa, que acostumem sempre a donar més visibilitat, sinó també a la part positiva. Quines noves oportunitats o quin aprenentatge heu tret de tot plegat?
Home, se'ns ha obert una oportunitat en aquest sentit, en el que és tot el tema de la renovació tecnològica i comunicativa, és a dir, hem hagut de posar-nos les piles tots per poder doncs, relacionar-nos amb altres persones, no físicament, però sí a través d'eines informàtiques, per una banda, i de l'altre, a nivell de turisme, jo crec que també ha fet que ha donat l'oportunitat de conèixer els espais propers, que no estàvem acostumats potser a visitar perquè els teníem al costat i no els donaven la importància que tenen, i la pandèmia el que ha fet és que, com que no ens podem moure, hem redescobert el que tenim a l'entorn. Que això també afavoreix doncs, el sector turístic, en aquest sentit.
I tant. El proper 19 de gener teniu prevista una sessió telemàtica per presentar no, els escenaris de quin serà aquest futur en el desenvolupament turístic.
Sí, això és un projecte que ja veníem treballant abans de tota aquesta situació, ja la teníem present, i és que necessitem una mica definir quin model de turisme volem pel territori. Que sigui un model de turisme doncs, sostenible, que diversifiqui les activitats, que sigui que hi hagi una activitat econòmica real i que impacti directament al territori. I llavors el que hem fet durant tot aquest període del 2020 ha sigut una mica la feina de formigueta de estudiar d'on venim, quin model tenim, d'on venim, quines necessitats tenim, quines oportunitats tenim també. I també hem fet una mica de recerca i de preguntar al sector privat com veu el futur del turístic del territori i què creu que hauríem d'apostar. Que també és molt important doncs, la veu de les empreses que s'hi dediquen, veure cap a on volen anar elles mateixes o cap a on creuen que s'hauria d'anar a nivell de model turístic. És a dir, volem un model turístic de...
I en aquest sentit, què és el que han dit? És a dir, quin és el model turístic que vol el territori? I faig aquesta pregunta tenint en compte que aquest model en algunes zones del nostre país, i el Camp de Tarragona, per exemple, en seria un cas, o la zona compresa entre Salou, Vilaseca, en plena Costa Daurada, l'ha arribat a qüestionar. O hi ha moments que genera controvèrsia aquest model turístic.
Sí, clar. El que volem també una mica és que sigui un model en el que tothom s'hi trobi còmode i tant les empreses que s'hi dediquen com els veïns i veïnes també. Quan parlem de turisme sostenible doncs, també parlem no només a nivell mediambiental sinó també a nivell social. És a dir, que no s'acabi generant el que se'n parla de la turismofòbia, etc. Sinó que volem un turisme que aporti activitat al territori, econòmica i laboral, i a part del qual ens sentim orgullosos, no? Llavors, en aquest sentit, el que hem fet és estudiar diferents escenaris, 10 concretament, hem posat damunt de la taula 10 possibles models dels que podríem treballar i tirar endavant, i el que farem el dia 19 és presentar aquests 10 escenaris que estan relacionats amb l'activitat que hi ha actualment al territori i amb, conjuntament entre el sector privat i el sector públic, apostar per aquell que creiem que sigui més efectiu. És a dir, nosaltres el que fem el dia 19 és posar-los damunt de la taula les diferents opcions i què significa cadascuna i què implica. I llavors que tant el sector públic, és a dir, els ajuntaments com les empreses, puguin decidir quin model creuen que és el que poden apostar. És a dir, un cop tinguem aquest model, és aquest escenari triat, que podem parlar des de natura, d'un turisme actiu, amb esports de muntanya, esports marítims, un turisme més familiar, un turisme només centrat en sol i platja, o etcètera. En tenim moltíssimes opcions. Triar-ne un, i a partir d'aquí, si aquest, segons l'escenari que es triï, doncs, formar el sector privat i públic en aquest escenari, és a dir, donar-los les eines per a poder-lo desenvolupar.
Són molt dispars aquests 10 models?
No,
entre ells?
La veritat és que no és que siguin molt dispars, sinó que potser doncs, el que els diferencia, que cada un se diferencia, doncs, que aposta potser més per un tipus de turisme o sector més concret dins del turisme. Doncs poden ser els esports, pot ser el turisme familiar, el turisme més actiu, o més de sol, o més de platja, més nàutic, o més d'interior, o una combinació de tots dos. Llavors, no és que siguin molt dispars, però sí que s'especialitza en un sector en concret.
En aquest sentit, sí que assenyaleu, no, la importància de que hi hagi una major cohesió entre els diversos sectors, tant el públic com el privat.
Sí, és importantíssim. De fet, quan des del desenvolupament local, una de les bases és que hi hagi aquesta cohesió, aquesta confiança entre els diferents agents que hi participen, tant siguin el sector públic com les empreses privades, perquè això és el que realment li dona múscul a totes les iniciatives. Perquè si ho fem des del sector públic, només des dels ajuntaments, sense comptar amb el que interessa o pensa les empreses, que al final ho han de desenvolupar, doncs no s'arriba enlloc. Llavors, el dia 19 una mica el que fem és posar damunt de la taula i entre tots consensuar doncs, quin model hauria de tirar-se endavant des de la Mancomunitat.
Assenyaleu també la importància de la desestacionalització. Suposo que sempre hi ha grans dates marcades al calendari que a nivell turístic són importants, però també la importància en aquest sentit d'apostar per altres moments al llarg de l'any.
Sí, és a dir, el que s'està veient és que dependre només d'una estació concreta a l'any, doncs com en moments com el 2020, doncs això ha provocat que durant la resta de l'any no tinguis activitat econòmica i si et falla el mes principal, diguem, que és la temporada turística, doncs ja tot l'any és un any perdut. Llavors, si podem diversificar aquest turisme, el podem desestacionalitzar al llarg de l'any, sí que hi haurà temporades més fortes, això és evident, però si el podem anar desestacionalitzant i el podem anar atraient al llarg de tot l'any, això també facilitarà la possibilitat de tenir més empreses en aquest sector i que les que hi ha actualment siguin més fortes, també.
Suposo que en aquests models que presentareu el dia 19 també contempleu els nous canvis de tendència dels que hem après també durant aquesta pandèmia, fomentant cada cop més també un turisme menys massificat.
Sí, menys massificat i més de proximitat. Sí que està bé que et vingui gent d'altres països, però jo crec que també és molt important comptar amb la gent que tens al teu costat i que et pot visitar, encara ni que sigui un dia, però que pugui venir, que et conegui i que més endavant es pugui plantejar la possibilitat de venir més dies, no? I això, la pandèmia també, una de les oportunitats, malauradament, si ho hem de dir així, una de les oportunitats és que això, no?, ha permès redescobrir espais propers que teníem oblidats i que, doncs, com que no ens hem pogut moure, doncs hem anat al costat a veure què hi havia i hem descobert coses molt interessants. Però també amb la visió de que no el volem massificar, sinó que sigui al llarg de tot l'any, perquè doncs, podem oferir, doncs, en el cas del turisme actiu, doncs, a l'hivern se pugui fer senderisme, escalada, et poso un exemple, escalada, etc. I a l'estiu pots aprofitar més els esports nàutics, per exemple.
I això, dir, senyora Zendegui, ho entén el sector? És a dir, els establiments, els negocis principalment privats, entenen això? És a dir, que potser cal apostar ara per aquest turisme de proximitat en detriment de turisme europeu? No ho sé. Penso ara, fa uns anys, es parlava molt sí. de turisme rus i el que arribava sí, a agradar, sí. que vinguessin els russos perquè deien que gastaven molts diners aquí molts a casa diners, nostra sí. quan s'hi establien. Després va passar a parlar del turisme francès, també dels alemanys. Bé, dels alemanys n'ha parlat força sempre. Estem preparats o estan preparats aquests establiments o aquests negocis turístics per fer aquest canvi de xip?
Jo crec que, de fet, l'any 2020 ha sigut una mica el que ha afavorit és un canvi de xip en molts sentits. És a dir, el veure que no pots, que depens només d'unes persones que venen de fora i que durant un moment concret no poden venir perquè no està permès, clar, això ja et desestabilitza. Per tant, has de veure que has de tenir altres finestres i altres oportunitats a les que picar per a que puguin venir pues, gent de més propera, no? Jo crec que això ho comencen a veure, potser no ha sigut la millor manera, la veritat, ha sigut bastant traumàtic tot, però jo crec que ho comencen a veure amb la necessitat de diversificar també el seu públic, és a dir, no centrem-nos només en el turisme estranger, que si passa una altra vegada alguna que no ho volem, però que si tornés a passar alguna cosa semblant, doncs puguem tenir altres públics als que arribar. Hi ha de tot com a tot arreu, llavors hi haurà gent que no, que considera que ell ha d'apostar per un turisme en concret o d'una nacionalitat en concreta i tirarà endavant, d'acord? Però el territori crec que ha de tenir prou flexibilitat per acollir diferents tipus de públic i necessitats.
Uh-huh. Com creieu que es pot donar valor i fomentar el turisme dels municipis en concret que vosaltres representeu?
La Mancomunitat té... Bueno, els municipis que formen part de la Mancomunitat tenen una particularitat i és que tenim el mar i la muntanya en molts pocs quilòmetres. Ho tenim tot molt, molt proper. Llavors jo crec que això és una diferenciació amb altres llocs, que tu pots estar, per exemple, al matí a la platja, però és que a la tarda pots anar a fer senderisme a un espai natural com és la Serra de Llaveria, per exemple. O fins i tot tenim una part de producte local molt important. Tenim uns cellers a la part de Tivissa, que són la majoria de Montsant, amb un producte molt alt de qualitat. Tenim oli, tenim tota una sèrie de productes que ara comencen a introduir-se a la gastronomia local i que pensem que també li dona aquest valor diferencial. És a dir, nosaltres tenim un territori molt, molt divers i jo crec que això és una oportunitat a explorar.
Uh-huh. Quins serien potser els reptes d'aquest 2021, tot i que encara teniu pendent aquesta reunió i la presa de decisions?
A veure, un dels reptes, doncs, primer de tot, és definir doncs, quin model volem, és a dir, cap on volem dirigir-nos, en què ens volem especialitzar i com hi hem d'apostar. L'altre repte és doncs, que el sector privat es prepari per a poder acollir aquest tipus de turisme. I a veure com acaba el 2021. Encara, jo crec que estem encara amb molta incertesa, no sabem com acabarà ni la situació de pandèmia ni com serà el futur, no? Llavors, anem una mica també sobre... Això també ens ho ha ensenyat aquest 2020, que hem de ser capaços de ser prou flexibles per adaptar-nos a les diferents situacions i no ser rígids, no? Llavors, una mica anem sobre a veure com anem evolucionant, anem preveient i tenir la capacitat de poder fer un canvi si és necessari, no? Jo crec que aquest és un dels reptes que també se'ns enfoca el 2021, és aquesta capacitat de flexibilitzar-nos.
Senyora Zendegui, i aquest model que vostès estan treballant aquí al sud de la comarca del Baix Camp, seria aplicable a d'altres punts del nostre territori, a altres llocs del Camp de Tarragona?
La Mancomunitat ne fem molts de sortides i viatges per contrastar amb altres experiències en funció dels temes que vulguem tractar, no? I una de les premisses que marquem sempre és anem a veure una cosa que ens interessa, que potser podem implementar al nostre territori, però no té per què ser ben bé igual. Sempre s'ha d'adaptar a les teves pròpies característiques. Que seria extrapolable? Sí, segurament. Però amb les diferències doncs, de cada territori de cada lloc i municipi. Això ho hem de tenir clar. No, copiar exactament el mateix normalment no surt bé.
En tot cas, està bé la iniciativa i cadascú doncs, se l'ha d'adaptar una miqueta als seus interessos o tenint en compte les seves peculiaritats. Sí. Isaskun Zendegi, coordinadora de la Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori de Vandellòs i l'Hospital de l'Infant, Tivissa i Pratdip, li agraïm una vegada més que hagi compartit amb nosaltres aquests minutets. Enhorabona per aquesta feina que fan, sobretot en un moment delicat per tots els sectors, també per l'àmbit turístic com a conseqüència de la pandèmia. Que vagi molt la presentació del dia 19.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos l'espai de poder explicar-ho i us ho anirem explicant.
I tant, estarem encantats de tornar-la a rebre. Que vagi molt bé, a reveure.
Gràcies.
Adrià, ho haurem de deixar aquí perquè hem de resoldre el misteri que a les 4 en punt de la tarda hem llançat. Mira, tornem a tenir nosaltres a la Jordina Moix, la nostra companya de Ràdio Montblanc. Jordina, bona tarda, un altre cop. Ui, no et sento. Com és que no sentim
com
la Jordina?
Com que no em sents?
Ah, ara sí. Ara, no, no, ara has tocat un botonet de la taula de so. Vull dir, no em puguis enganyar. Era culpa teva. Era culpa teva que t'he vist. És el... Sí, sí, com que estem ara tots aquí connectats amb pantalletes.
Et prometo que no.
Molt bé.
Adri, tu m'has sentit a la primera?
Digues?
Tu m'has sentit a la primera, Adri?
No.
No has obert la boca? Siquiera.
A veure. No em prengueu el pèl. Vull dir que porto de les 4 de la tarda aquí molt atent a tot el que passa. Vull dir, encara no m'he despistat. M'esperé mitja horeta per despistar-me. Jordina, fem memòria. Quina era la pregunta que llançàvem a les 4 de la tarda?
Avui us preguntàvem que com es diu el grup de Diables de Solivella. A, Incendium, B, Rigor Mortis o C, Tartarus?
Adrià, tu saps de què va la cosa?
No ho sé la resposta, però me decantaria per una. Ara veuré si...
Per qui?
Vols mullar? Et vols mullar? Va, mulla't.
Va. La A?
No ho sé.
Ara ho veurem.
Quina és l'opció A? Que no, Jordina, quina és?
Incendium.
L'Adrià diu que Incendium. Ara resoldrem el misteri. Adrià Recasens, company de Ràdio Ciutat de Tarragona, que acabis de passar un molt bon dia. Fins demà.
Fins demà.
Per cert, que acabo de descobrir, ja està, vull dir, ell mateix s'ha delatat, ho ha manifestat, és culpa del Curto. El Curto no ha tocat el botó que havia de tocar,
I ja està.
No, però és que t'he vist fer un gest molt estrany, així cap aquí darrere, com movent, tocant la taula de so. El fader de la taula.
El fader, sí. Exacte.
Molt bé. Escolta, va, ja hem repassat la pregunta, qui ens ajuda a sortir de dubte?
Doncs tenim amb nosaltres a Marc Bosch, president del grup de Diables de Solivella, i ara ell ens dirà com es diuen. Molt bona tarda, Marc.
Hola, bona tarda.
Què? Quina és la resposta correcta?
La resposta correcta és la B, Rigor Mortis, es diuen.
Rigor Mortis, per tant, l'Adrià Recasens, la nostra companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, que, vaja, anava fallat. Molt equivocat, molt, sí, Jordina, sí, molt equivocat, equivocadíssim.
Com la majoria dels oients, també t'ho diré, que també han dit
sí?
La... Sí? Sí, sí, no anava tan malament, bueno, sí que anava malament, però com tots. Marc, l'acte més important que organitzeu és la nit dels Walpurgis. Per què és tan especial aquest acte i perquè, pels que no ho coneguin, què vol dir Walpurgis?
Bueno, Walpurgis no té una explicació concreta del que vulgui dir, però és un com una introducció entre l'estiu i la primavera, perquè nosaltres aquesta festa la celebrem a la Festa Major de Solivella. Normalment ho fem el 17 d'agost, bueno, el dissabte de la Festa Major, que acaba normalment 17-15 d'agost. I és això, no? És una nit especial. I, bueno, es va trigar aquest nom com s'hagués pogut trigar amb qualsevol altre nom.
I què hi feu amb aquesta nit perquè sigui tan especial?
Bueno, fem un correfoc per la certa vila de correfoc que s'escrivella i llavors arribem a la plaça Major i fem espectacle allí. Fem castell de focs, baixem del campanar fent ràpel amb bengales i, bueno, i fem bastantes enceses.
Uh-huh. Sí. A banda, vosaltres teniu tres bèsties. Una és la Maranyota, l'altra la Proserpina, espero dir-ho bé, i el tercer és el Banyut, que aquest últim el vau inaugurar el 2018. Què representen cada bèstia?
Bueno, la Maranyota representa que és una llegenda de Solivella, que ens vam inventar una llegenda, que, bueno, que si et portaves malament vindria la Maranyota i et prendria que el seu lloc era el castell... els nens petits més aviat ho van fer, això. Llavors, la proserpina representa com si diguéssim una part de la maranyota, també, una petita part, que és la meitat de cos persona i el cap rèptil, és una cosa rara. I el banyut representa, el banyut és un cargol, perquè a Solivella ens diuen cargols, i llavors vam voler fer una bèstia de foc en representació de Solivella, però endemoniat, com si diguéssim.
Fan por, eh? Jo els he vist i fan por.
No, ja m'ho imagino, m'ho imagino. Marc, escolta, i aquest 2021 com es presenta?
Bueno, pues, de moment, pel que veig, es presenta igual que el 2020, sense poder fer massa coses, esperant que solucioni tot aquest tema del coronavirus aquest i podem tornar a fer correfocs i tornar a cremar. Improvisant, en tenim moltes ganes ja.
Clar que sí, esperem, confiem-hi. Desitgem poder tornar a gaudir de la cultura popular i tradicional, també dels grups de diables, dels correfocs, a les nostres festes majors. Marc Bosch, president del grup de diables Rigor Mortis de Solivella. Gràcies per compartir amb nosaltres aquests minutets. Que vagi molt bé. Fins la propera.
A vosaltres.
Adéu.
I molt ràpid, Jordina, sobre el punt de 6:45 de la tarda. Va, hem de repassar l'agenda. Bé, un acte d'aquesta agenda que avui destaques. Tu diràs.
Doncs sí, avui a Tarragona, al Caixa Fòrum, hi tenim una conferència sota el títol Feta de literatura i naturalesa, on l'escriptora Luz Gabás parlarà d'una banda de les lectures de la seva vida, infància, adolescència i els anys universitaris, que han format el seu espai professional i, d'altra banda, doncs, explicarà el context en què va créixer i ara viu i que defineixen el seu espai emocional i de la fusió d'aquests dos espais doncs, han sortit les seves 4 novel·les. Serà avui a les 7 de la tarda, just acaba el carrer Major.
Perfecte, per tant, doncs, quan acabem, aleshores, s'hi pot anar. Mentrestant, tothom enganxat a la seva sintonia de proximitat.
Exacte.
Jordi Namoix, gràcies per tot, que vagi bé, fins demà.
Fins demà. Just to say, we'll have to see. Maybe in that sleepy town, I'll sit one day. The lights are down, you'll see my face and think how the you still know me. Behind these hills, I'm reaching for the heights and chasing all the lights. Estàs escoltant Carrer Major.
Som-hi, que passa ja un minutet del punt de 6:45 de la tarda i és moment, com tots vostès saben, de començar un nou tram informatiu a Carrer Major. I ho fem explicant que els efectes de la borrasca Filomena encara alteren la vida a les comarques de l'interior del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Hi ha 5 carreteres que continuen tallades i el servei ferroviari només s'ha restablert a mitges. Anna Plaça, bona tarda de nou.
Bona tarda, Eduard. En les línies R13 i R14, els trens continuen sense circular entre la plana de Picamoixons i Lleida. L'R15 s'ha restablert aquest matí des de Reus fins a Riba-roja, però els convois no poden parar encara a les estacions intermitges. Els ajuntaments del Baix Camp ja s'han encaixat.
Pel que fa a la pandèmia, els indicadors continuen a l'alça. Salut ha notificat avui 631 nous contagis i 2 defuncions a la demarcació de Tarragona.
Mentrestant, han començat ja les vacunacions als centres sanitaris de la xarxa Santa Tecla i també als de les comarques de l'Alt Camp i la Conca de Barberà.
Tenint en compte l'evolució de les dades sanitàries, les eleccions del 14 de febrer cada cop estan més a punt d'ajornar-se. El govern traslladarà la proposta a la reunió de la taula de partits convocada per divendres. De moment, el PSC és l'únic que s'hi oposa frontalment.
En canvi, la CUP ja s'ha pronunciat a favor d'ajornar-les. Avui n'ha parlat la seva cap de llista per la circumscripció de Tarragona, Laia Estrada, que demana que també se'ls tingui en compte a l'hora de decidir les restriccions sanitàries per contenir contagis.
A l'informatiu de Carrer Major també estem pendents del primer aniversari de l'accident d'Iquoxe, que serà demà. Avui l'Ajuntament de Reus ha demanat més recursos i l'informació per fer front al risc químic.
I per la seva banda, la CUP ha demanat presentar-se com a acusació popular, no només per la peça principal de l'explosió, sinó també en les 2 peces separades que s'estan instruint, una que investiga vessaments al mar i l'altra una suposada llicència irregular.
I en Crònica Local parlarem d'iniciatives per ajudar el comerç. A Reus ja s'està preparant una nova campanya de bons amb vals de descompte per comprar les botigues de la ciutat. I a Botarell també han engegat una campanya per dinamitzar les compres.
Mentrestant, a la Selva del Camp ja han acabat les actuacions de neteja i manteniment de la bassa de subministrament d'aigua.
I ara és moment de saber quin temps ens espera per les properes hores, així que connectem com fem sempre amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Dia, hola, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest dimecres i després de molts dies hi ha alguns indrets de Catalunya on trobem ambient una mica més suau. De fet, és dels primers dies de l'any on superem el llindar dels 15 graus, per exemple, cap a les comarques de Girona. Però, per contra, a tot l'interior del país, aquí sí que es manté l'ambient fred. No puja aquí la temperatura. En conjunt estem parlant encara a punts, per exemple, de la depressió central de valors que volten els 0 o 5 graus, fins i tot cap a l'altiplà central alguna boira es pot mantenir encara persistent i farà que aquí ni tan sols superem els 0 graus i a resta del país continuarem amb aquesta tarda en conjunt dominada per poca nuvolositat, algun núvol cap al Pirineu però sense majors conseqüències i vent, això sí, que es mantindrà cap al sector de l'Empordà i cap a les Terres de l'Ebre, cops de vent aquí que podrien ser forts el que resta de jornada. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Als propers minuts i en cultura parlarem de la reforma del Museu del Port de Tarragona, que ja entra en la seva fase final. L'autoritat portuària ha adjudicat ja la nova museïtzació, que costarà 900.000 euros.
I en patrimoni, l'Institut Català d'Investigació d'Arqueologia Clàssica, volem dir, conclou que al riu Gaià no hi havia un sol aqueducte, sinó dos de diferents que connectaven a Puigpelat.
Passen 5 minuts del punt de 6:45 de la tarda i comencem un nou tram informatiu a Carrer Major. L'informatiu que fem possible 8 emissores del Camp de Tarragona de la mà de la xarxa audiovisual local. Fins ara hem repassat el sumari i ha arribat el moment d'entrar en matèria. I com dèiem, entrem en matèria parlant dels efectes del temporal Filomena, que es continuen sentint a l'interior de Tarragona. De mica en mica, però, s'està recuperant ja la normalitat, Anna.
El tram entre Lleida i la plana de Picamoixons de la R13 i la R14, però continuen tallats. Ara bé, el servei aquest matí ja s'ha pogut restablir a la línia R15 entre Riba-roja i Reus. Tot i això, i degut a l'estat de les andanes i els accessos a les estacions, entre Móra la Nova i Reus, els trens encara no poden fer parades a les estacions. Alguns dels ajuntaments de la zona ja s'han encaixat. Paula Jansà, BXC Ràdio.
Adif ha informat aquest dimecres del restabliment de la línia de circulació R15 entre Riba-roja i Reus, que havia estat aturada després de veure's afectada aquest passat cap de setmana pel temporal de neu i mal temps causat per la borrasca Filomena. En aquest mateix comunicat, però, l'empresa ha informat que els trens no pararan en molts municipis del Baix Camp, com és el cas de Duesaigües, l'Argentera, Riudecanyes, Botarell i les Borges del Camp, a causa del mal estat de les andanes i les estacions. Una notícia que els ajuntaments del territori han rebut amb indignació perquè en alguns d'ells aquest és l'únic mitjà de transport públic que tenen i, a més, no se'ls ha informat amb previ avís. Escoltem a Noelia Tarragó, alcaldessa de Duesaigües.
Sense previ avís als usuaris de la línia R15, Adif decideix no parar en unes certes estacions, on elles, Duesaigües, l'Argentera, estem afectats, donat que diuen que les andanes són impracticables. Ens agradaria que Adif fes una revisió d'aquesta andana, ja que és practicable i totalment es pot restablir el seu servei.
Així mateix, des dels consistoris esperen que la gestió del problema sigui ràpida i que el servei es restableixi com més aviat millor.
Gràcies, Paula Jansales, de BXC Ràdio. A la xarxa viària, segons el Servei Català de Trànsit a la demarcació de Tarragona, encara hi ha 5 carreteres tallades i 7 més en què hi ha neu i gel a la calçada.
Entre les carreteres que segueixen tallades hi ha la T700 a Vimbodí i la T740 a Falset. Pel que fa a les vies, en què hi ha alerta per la presència de neu i gel, hi ha les carreteres locals de Pratdip, Porrera, l'Albiol i la Morera del Montsant.
També hi ha algunes afectacions pel que fa a les escoles. Es mantenen 3 centres escolars tancats al Priorat respecte als 53 que hi havia dilluns i els 18 de dimarts.
Els tres centres encara avui afectats han estat els de Gratallops, el Molar i Porrera, amb un total de 51 alumnes. S'hi ha referit avui en una entrevista a la xarxa de comunicació local el director general de Centres Públics, Josep González Cambrai.
La situació meteorològica d'aquest inici de setmana doncs, ha fet que moltes escoles no puguin començar, algunes escoles no puguin començar amb normalitat. A dia d'avui tenim tres escoles que no s'han pogut obrir, que és les tres al Priorat, i després tenim cinc rutes de transport escolar a diferents consells comarcals parcialment afectades. Sí, dilluns no en vam obrir 53, ahir no en vam obrir 18 i avui no n'hem pogut obrir 3.
El Consell Comarcal del Priorat ha suspès el servei de transport escolar fins dilluns vinent. Això afecta fins a 400 alumnes. A la demarcació de Tarragona també hi ha rutes suspeses a la Conca de Barberà, al Baix Camp, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre.
I el fred ha fet que les persones que dormen al carrer hagin de demanar més ajuda.
A Tarragona, l'Albert habilitat per la pandèmia per a persones sense sostre ha augmentat el nombre d'atencions aquests dies. Marina Pézcot, Ràdio Ciutat de Tarragona.
Tarragona compta per la situació de pandèmia amb un alberg per totes les persones sense sostre que ho necessiten al Palau Firal. Aquests dies, amb el temporal i l'onada de fred, ha vist com les persones ateses per aquest servei han augmentat. La consellera de Serveis Socials de Tarragona, Carla Aguilar, ha explicat que cada nit estan assistint unes 30 persones, a més dels convenis que tenen amb pensions i albergs que hi ha a la ciutat. En aquest sentit, la Creu Roja també ha activat el servei d'emergències entre voluntaris i tècnics. Francisco Túnez, responsable d'emergències de la Creu Roja, ha fet una crida per treballar units, però també amb la prevenció.
Personalment, crec que s'ha de treballar més, però molt més, en la preparació. No en la resposta quan està l'emergència, sinó abans preparar, abans amb exercicis.
El responsable d'emergències creu que encara falta molt i una coordinació adequada dels cossos operatius. A hores d'ara pretenen allargar l'ajuda a totes aquelles persones sense sostre més enllà de l'alerta activada per Protecció Civil.
Parlem ara de la situació de la pandèmia de Covid-19. Salut ha notificat 631 nous contagis a la demarcació de Tarragona, a més de dues defuncions. 463 d'aquests positius i les dues morts s'han produït a la regió sanitària del Camp de Tarragona, mentre que a les Terres de l'Ebre, Anna, hi ha hagut 168 nous casos.
I augmenten els altres indicadors. El camp, el risc de rebrot i l'RT augmenten a 620 i 1,10, respectivament, mentre que a l'Ebre aquests indicadors són de 755 punts i 1,33. Al conjunt de la demarcació hi ha 329 persones hospitalitzades per Covid. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha explicat que en dues setmanes es podria arribar a la mateixa situació que en el punt àlgid de la segona onada.
I hem pujat de manera sostinguda, aproximadament un 2%, no? Un 2% més o menys diari. Sostingut. És una forma diferent a lo que és la onada, on hi ha un creixement molt més exponencial. Però realment sostingut. De tal manera que si seguíssim creixent així, si seguim creixent així, arribarem d'aquí dues setmanes a la mateixa situació que el punt més àlgid de la segona onada.
D'altra banda, han pujat a 19 els morts pel brot de Covid-19 a la residència STS de Salou, amb 94 pacients i 42 treballadors contagiats en un dels brots més importants que hi ha actualment al territori.
Els primers sanitaris de la xarxa Santa Tecla han rebut aquest dimecres les primeres dosis de la vacuna contra la Covid-19. La vacunació ha començat de forma simultània pels professionals de l'Hospital Santa Tecla de Tarragona, el Capllevant i l'Hospital del Vendrell.
Des de la Tecla han anunciat a través d'un comunicat que durant les pròximes setmanes s'anirà vacunant tot el personal dels tres centres que ho desitgin. En concret, han explicat que es procedirà a vacunar els professionals de tots els serveis d'atenció primària del Tarragonès Nord i del Baix Penedès també en els pròxims dies. L'opció de la vacunació s'estén a tots els treballadors de l'àmbit sanitari, sociosanitari, social i de suport que desplega la Tecla arreu de les comarques tarragonines.
I, de fet, també ha començat la vacunació contra la Covid al personal sanitari de la Conca de Barberà.
S'ha administrat des d'aquest dimarts al Pius Hospital de Valls. Ens ho explica des de Ràdio Montblanc la Jordina Moix.
La vacunació va començar aquest dimarts 12 de gener a tot el personal de salut de la Conca i també de l'Alt Camp. Es preveu que aquesta setmana s'administri la dosi a més de 600 treballadors entre els PIUs Hospitals de Valls, el Centre d'Atenció Primària de les dues comarques i l'Àrea Bàsica de Salut del Cuber. Les vacunes han arribat aquest dimarts al matí al PIUs, on s'ha habilitat un espai independent del complex sanitari perquè pugui continuar funcionant amb normalitat. El desplegament s'ha coordinat de manera conjunta amb la Gerència Territorial de l'ICS de Tarragona i l'Hospital de Valls per agilitzar el procés. Una campanya que de moment ha tingut molt bona resposta. Un equip d'infermeria específic d'atenció primària del PIUS és l'encarregat de dur a terme la vacunació en torns de matí i tarda. D'aquí a 21 dies s'efectuarà la segona dosi de la vacunació. Es preveu que es faci en el mateix hospital.
Gràcies, Jordina Moix. Parlem ara del personal de neteja de l'Hospital Joan 23, que ha convocat tres jornades de vaga que començaran dimarts que ve, el dia 19.
Els representants dels treballadors argumenten que l'empresa no paga el plus de toxicitat i perillositat que creuen que s'hauria d'aplicar per la pandèmia, basant-se en el conveni col·lectiu. Els sindicats lamenten haver d'arribar a una mesura tan dràstica com la vaga en uns moments tan crítics, però afirmen que s'hi veuen forçats per la negativa de l'empresa. La vaga s'allargarà fins al dijous 21 i afectarà els tres torns de treball.
I l'evolució de la pandèmia també té conseqüències a nivell polític. El govern català proposarà divendres l'ajornament de les eleccions del 14 de febrer si no hi ha un consens alternatiu entre els partits. De moment, l'únic partit que s'oposa clarament a l'ajornament és el PSC.
En una compareixença a la Diputació Permanent del Parlament, la consellera de Presidència i Portaveu, Meritxell Budó, ha assegurat avui que la prioritat ha de ser la salut dels electors i no pas el resultat electoral.
Jo crec que el que ara mateix el que ens ha de preocupar més a tots és la salut dels electors i no el resultat de les eleccions. I per tant és amb aquest esperit que crec que hem d'anar a valorar què hem de fer el proper 14 de febrer.
A part de l'executiu català en funcions situa la nova data electoral entre maig i juny. La decisió final es prendrà aquest divendres, com dèiem, a la taula de partits.
I d'aquest tema també n'ha parlat avui la cap de llista per la CUP a la circumscripció de Tarragona. Laia Estrada s'ha mostrat partidària d'ajornar els comicis.
Ara bé, Estrada diu que si el govern vol tenir la seva opinió sobre aquest tema, ells també voldrien poder dir la seva a les mesures que s'apliquen per contenir la pandèmia i la reactivació econòmica.
No només volem decidir conjuntament l'ajornament o no ajornament de les eleccions, sinó també la resta de mesures que han d'acompanyar aquesta decisió. Bàsicament perquè tenim el personal sanitari al límit i una situació de tercera onada quan encara no acaben la segona.
Estrada ha criticat que el govern català afirmi que no hi ha prou diners per fer front a un nou confinament total.
I encara sobre les eleccions a la circumscripció de Tarragona, hi concorreran 21 candidatures. Aquestes són les que, de moment, s'han registrat a la Junta Electoral a l'espera de saber si es canvia la data dels comicis.
Aquesta passada mitjanit la Junta Electoral tancava el termini i la xifra de candidatures duplica el nombre de formacions de les eleccions de 2017, quan se'n van presentar 12.
Passa un minut del punt de 3:15 de la tarda. Reus reclama més recursos i informació sobre el Pla Secta. Coincidint amb el primer any de l'explosió d'Icoxe, la capital del Baix Camp retreu a la Generalitat la falta de dotació de recursos suficients per millorar la seguretat al territori.
Des de Reus es recorda que el document ha inclòs part del seu municipi com a zones vulnerables per la seva proximitat al polígon petroquímic sud. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, considera que els recursos actualment disponibles no són suficients.
Lamentem també la falta de dotació de recursos del pla per part del Govern de la Generalitat. El document no preveu la dotació de recursos suficients per millorar la seguretat del territori per tal d'oferir una resposta correcta i immediata davant dels riscos que estem exposats. I estem parlant de seguretat de persones, estem parlant de seguretat de municipis, estem parlant de seguretat de territoris.
Pellicer també ha lamentat que la Generalitat fes cas omís al clan Unànima per gestionar el Pla Secta des del territori.
Per la seva banda, la CUP ha demanat ser acusació popular en la causa judicial d'Icoxe. Vol ser-ho no només en la peça principal, que se centra en l'accident, sinó també en les dues peces separades que ha obert la jutgessa instructora.
Una fa referència a suposats vessaments contaminats al mar i l'altra a suposades irregularitats en la llicència d'un reactor. La portaveu dels copaires de l'Ajuntament de Tarragona i també cap de llista a les eleccions catalanes, Laia Estrada, ha explicat que ara estan pendents de la resposta de la jutgessa. Diu que volen ser acusació popular per poder arribar al fons de la qüestió.
Si és que s'accepta, no?, la nostra voluntat de comparèixer, de resoldre els jutjats, com deia abans, per tal de poder ser un element clau perquè aquesta investigació arribi fins a les últimes conseqüències i pugui comportar una depuració de responsabilitats pel que va passar, de manera que això no torni a succeir.
En un acte de precampanya a la Canonja, el fins ara diputat de la CUP i número 2 per Barcelona, Carla Riera, ha dit que és inconcebible que el govern català digui que no té prou diners per desplegar la xarxa de sensors prevista al nou pla secta.
I demà dijous farà just un any de l'accident d'Icux. Per commemorar-ho i reclamar més mesures, els sindicats majoritaris i les associacions de veïns han convocat una concentració.
Es farà a les portes de l'Ajuntament de Tarragona a les 6:40 de la tarda, que va ser l'hora de l'explosió. L'Associació de Veïns de Bonavista també es mobilitzarà a la mateixa hora, però ha optat per fer-ho al barri, que és el que es va veure més afectat per la deflagració. La CGT i la plataforma CentNet han convocat un acte alternatiu que també es farà a la plaça de la Font, però més tard, a 7:45 del vespre.
Canviem ara de qüestió i parlem de les noves restriccions i també del temporal Filomena, que ha marcat l'inici de la campanya de rebaixes d'hivern.
Des de Pimec Comerç i també l'associació comercial La Via T de Tarragona expliquen que ha començat molt malament i que els perjudica haver estat tancats els caps de setmana. Álvaro Rodríguez, Ràdio Ciutat de Tarragona.
Arranca la temporada de rebaixes marcada per les restriccions del govern. Florenci Nieto, president de Pimec, assegura que no podria començar de pitjor manera. Les xifres mostren una facturació d'entre un 20 i un 30% menys que l'any anterior. El president ha volgut recordar que aquesta campanya, juntament amb la de Nadal, fa més del 25% de tota la facturació anual. Des de Pimec manifesten que els dos primers caps de setmana de gener són vitals pels comerços i els han perdut.
Les rebaixes es resumeixen en dues setmanes, pràcticament. És el més fort, és el gruix de la rebaixa. Si tu ja estàs carregant-te el primer cap de setmana, quan teòricament diríem que són dues setmanes, hi ha dos caps de setmana i el primer ja te l'has carregat, evidentment t'estàs carregant les rebaixes. Quan, a més, es tanquen també els centres comercials en els quals hi ha presència de botiga de proximitat, estàs carregant el comerç de proximitat.
El tancament de centres comercials i el confinament municipal són les darreres mesures que més estan afectant aquesta temporada. Nieto manifesta que els diferents pobles de la província estan acostumats a vindre a comprar els comerços de la capital, fet que s'ha vist impossibilitat per les darreres restriccions. El president ha volgut destacar que no són els autònoms els màxims responsables de les xifres del Covid-19 actuals, culpabilitzant el govern d'aquesta acusació.
I encara en l'àmbit comercial...
Salva Mitella, president de Via T, ha volgut destacar que el fred d'aquestes setmanes ha afectat també negativament el comerç de la ciutat. Miguella destaca que el sector dels esdeveniments és un dels més afectats. És habitual que la gent aprofiti aquesta temporada per comprar coses necessàries per bodes i esdeveniments similars. Aquest any, diferents comerços noten aquesta pèrdua.
I sobretot els que estan patint més són els dels eventos, no? Els que fan bodes, fan banquetes, fan tot aquest ventall de botigues està patint molt i de rebaixes també els hi anava ben bé i són els que més estan patint en aquest moment.
El president de Via T s'ha mostrat optimista de poder remuntar les rebaixes durant aquesta setmana. Les previsions meteorològiques són millors i Minguella creu que els tarragonins sortiran més al carrer.
Ara sí, gràcies, Álvaro Rodríguez, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. I encara parlant de l'àmbit comercial, Reus prepara una nova campanya dels Bons Reus, una iniciativa que reparteix vals de descompte per gastar en comerços de la ciutat que ha tingut una molt bona acollida en les seves anteriors edicions.
Els bons, que segons l'alcalde han destacat l'interès d'altres poblacions del país i de l'Estat, s'emmarquen en el segon pla de reactivació econòmica i social que impulsa l'Ajuntament amb unes línies de treball que no diferiran massa del primer, segons ha dit l'alcalde.
I ens desplacem a Botarell, on s'ha impulsat també una nova campanya en suport del comerç local.
L'Ajuntament ha compartit un total de 6 vídeos on els botiguers del municipi remarquen la seva feina i la important col·laboració dels veïns i veïnes. Paula Montalvo, BXC Ràdio.
L'Ajuntament de Botarell ha iniciat una nova campanya en suport del comerç local a través de les seves xarxes socials. Ho estan fent amb un seguit de vídeos on els veïns i empresaris del poble són els protagonistes. Amb el títol Tu fas el comerç de Botarell, la campanya s'ha llançat a través de les plataformes Facebook i Instagram i ha comptat amb un total de 6 gravacions on apareixen tots els comerciants de Botarell. L'objectiu principal és transmetre la importància dels petits comerços que regenten el municipi i donar-los-hi la visibilitat que es mereixen. La campanya ha tingut una gran rebuda. Així ho explica l'alcalde de Botarell, Lluís Escoda.
La veritat que el dels vídeos ha estat espectacular perquè han arribat amb molta gent, la gent està molt contenta, ho agraeix, la gent que, bueno, que potser no és tant d'aquí al poble ni que hi visqui o dels voltants, doncs ha conegut els diferents comerços i ha arribat a moltíssima gent i estem, la veritat, que molt contents d'aquesta iniciativa.
El consistori també té previstes altres mesures, com ara un paquet d'ajudes als comerços del poble. Aquestes es repartiran en funció del temps que els negocis hagin hagut d'estar tancats a causa de la pandèmia del coronavirus. La partida constarà d'un total de 6.100 euros.
Canviem novament de qüestió. Els expliquem ara que han finalitzat les actuacions de neteja i manteniment de la bassa de subministrament d'aigua de la Selva del Camp.
Es tracta d'unes tasques que es realitzen periòdicament a l'embassament, però que en aquesta ocasió s'han hagut d'avançar uns mesos. Antonio Mellado, Ràdio La Selva.
Els treballs de neteja i manteniment s'efectuen cada 5 anys, però en aquesta ocasió s'han hagut d'avançar, principalment per l'augment de sediments a l'embassament arran de les pluges de l'octubre de 2019 i a la presència de petites algues a l'aigua. Les tasques s'han dividit en dues fases. En una primera, i amb la bassa gairebé buida, els operaris de l'empresa Comaigua han netejat les parets de l'embassament a la recerca de possibles esquerdes o trencaments a la lona que recobreix tota l'estructura. Seguidament, tècnics de la cooperativa Coselva, especialistes en instal·lació i reparació de basses de rec, han anat solventant els desperfectes que s'hi havien detectat. Construïda fa prop de 40 anys, la bassa municipal té una capacitat de 50.000 metres cúbics i recull les captacions superficials d'aigua de la Riera de la Selva entre les Tres Aigües i la Resclosa. Aquesta font de provisió del municipi es complementa amb la procedent del Consorci d'Aigües de Tarragona, el CAT, i amb els drets d'aigua que el consistori disposa del pantà de Riu de Canyes.
Dos minutets encara no abans ho haguem de deixar. Ens centrem nosaltres ara en l'activitat cultural i és que l'autoritat portuària ha adjudicat el projecte de museïtzació del Museu del Port, que està en procés de reforma. Aquests darrers treballs suposaran una inversió de 900.000 euros.
A la licitació s'hi han presentat 6 empreses i la guanyadora ha estat la Unió Temporal d'Empreses formades per Expomont i Wasabi. La primera està especialitzada en mobiliari i muntatges expositius i la segona en el món audiovisual. Wasabi ja té experiència en altres projectes museístics. Ha treballat, per exemple, amb el Museu Marítim de Barcelona i el del Vidre de Vimbodí. Aquesta UTE serà l'encarregada d'implantar la nova museografia del Museu del Port. L'objectiu és posar en relleu el fons patrimonial i ha incorporat també les noves tecnologies.
I l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica descobreix que l'aqüeducte romà del Gaià no és un de sol i que n'hi ha dos de connectats. Aquesta és la principal conclusió de les excavacions que s'han fet aquest 2020 en diverses poblacions del Camp de Tarragona. Anna, una qüestió aquesta que segur que podrem abordar en propers programes precisament amb els responsables d'aquests treballs, conèixer en profunditat una història com aquesta.
I tant, jo avui he descobert que hi havia dos aqueductes i que el Gaià en tenia, que no ho sabia.
Anna Plaça, gràcies per tot, que acabis de passar un molt bon dimecres. Fins demà.
Ara. Adéu.
I a tots vostès els esperem demà a les 4 de la tarda a la seva sintonia de proximitat. Que acabin de passar un molt bon dia. Per reveure.